Radio Astel.
Ciència.
Sí.
Setmana passada va donar molt de sí.
I
clar, tots els oients ens han reclamat, si us plau, que continuem amb els fakes més populars, no? Que és el que ens portes avui.
Sí, la segona part dels fakes.
Segona part.
El lliurament dels fakes, sí.
Vinga, doncs hi posem.
Vinga.
Posem-hi.
Sembla mentida que encara em cregui tot el que em diu. Sembla mentida que em posi tonta si tu m'escrius.
Que comencem...
Sembla mentida.
Ja ho canta la Muixca, eh? Sembla mentida.
Sí.
Anava a dir, comencem, però tornem a Mart,
millor dit, no? Me'n vam parlar una mica, però avui fem alguns dels fakes, no? Més, perquè saps que els conspiranoics pensen que els enganyem amb tot, evidentment, i també pensen que Mart està habitada i que els hi amaguem, no? I aquí hi ha molta gent que ha fet també un modus vivendi, una manera de viure, de donar conferències, fins i tot vendre llibres, ensenyant fotografies de la NASA, que són fotografies reals, però o bé que han estat manipulades, les fotografies, directament manipulades, o bé que es treuen del context. I t'explicaré dos exemples perquè vegis com funciona la cosa. Una manera de fer-ho. Agafen una fotografia d'una muntanya de Mart, que està feta des d'òrbita,
sí.
una fotografia feta des d'un satèl·lit, i tal com el sol, les ombres toquen aquella muntanya, podria arribar a semblar que és una cara. Que és una cara d'una persona, i de manera que manipulen la foto, exageren el contrast, exageren la llum d'algunes parts de la fotografia, per fer-la semblar clarament una cara. I en diuen el monument de Mart, i comencen a vendre llibres dient el monument d'una civilització perduda. I comencen a dir que els enganyem, que no els hi expliquem aquestes coses, i a més el llibre té gràcia perquè posa en un lloc de la portada, el llibre posa amb fotografies originals de la NASA. Cosa que és pervers, això, no?
Clar, perquè hi ha molta gent que mira, arran de la primera part, quan vas venir dimarts passat, que ho vas dir, hi havia usuaris que deien, ostres, però qui, aquesta gent que s'inventa aquestes coses, clar, qui hi treuen? O sigui, quin benefici?
En aquest cas,
treuen,
ja ho veiem,
no?
Vendre
veu
llibres.
Clar, en aquest cas.
Vendre llibres. És un autor, per exemple, que en diu, de fet, el llibre, me'l vaig anotar, diu, els monuments de Mart, evidències d'una ciutat perduda, i a la portada apareix aquesta muntanya, que si la busqueu, doncs veureu que han exagerat les formes de la muntanya perquè sembli una cara enorme, un monument, no?, d'una civilització. Però s'obliden d'ensenyar la fotografia real.
Ja.
Hauríem de posar al costat la foto real.
Faria bé, no?
Aquesta és la muntanya, que és el que fem nosaltres. Quan veig això, jo de seguida poso la foto real de la NASA. A vegades sabem que els humans volem veure coses allà on no hi ha. Això és una tendència que tenim a veure formes naturals, intentar identificar formes familiars allà on no estan. Això, diríem, és un comportament de la ment normal. El que no considero normal és que algú ho manipuli directament i em faci negoci d'això, perquè després arrossegarà gent que hi creu. Aquest és un exemple, manipulació. L'altre exemple, treure de context. Fa potser un any i mig, es va fer viral una fotografia de Mart feta per un dels robots que tenim allà, on es veu una porta. Una porta esculpida a la roca. Però una porta.
Sí, és dir,
rectangular.
És una porta.
Una porta.
Sí.
Mireu. D'entrada, ja el sentit comú et diu, a veure, un moment, si hi ha habitants a Mart, hauran fet portes igual que les nostres? Això, com a mínim, hauria de ser, no? Són igual
sentit,
que nosaltres.
Sentit comú, no?
Sí, és el sentit comú. Després agafes i mires la foto real del robot. I la foto real del robot és immensa.
Sí.
I en un raconet d'una roca hi ha una petita escletxa, que és petitíssima, té centímetres, que no té profunditat.
Val.
I això és la porta, que si treus de context, augmentes, i només agafes això i treus tota la resta, et sembla una porta esculpida a la roca, quan allò són uns centímetres i sense profunditat. Per tant, és una esquerda normal, una forma normal com hauríem pogut trobar a qualsevol lloc, qualsevol roca de la Terra. Això no està manipulat des del punt de vista que no han canviat res, ha estat tret de context. Això són dos exemples clàssics de Mart, però si navegueu per internet i busqueu els fakes, gaudireu, però llavors busqueu-los bé, trobareu doncs, això, no sé si ho vam dir la setmana passada, les calaveres, les serps, marcians corrent per l'horitzó, la marmota marciana. No us perdeu la marmota.
Què és la marmota marciana?
Famosíssima. És una marmota. Una marmota a Mart I de nou, clavat a les nostres. Dius, l'evolució és tremenda, la natura és tremenda. És dir, com s'ho ha fet la natura per fer una marmota marc idèntica a les nostres marmotes? És una roca. És una fotografia on hi ha una roca que podria evocar la figura d'una marmota, com de moltíssimes altres coses. Llavors es manipula i es treu de context i allò és una marmota. I així podríem anar continuant. N'hi ha un munt de fakes, n'hi ha un munt de fakes.
I va sumant, no?
I va sumant ciutats, etc.
Ai, Mart. Això, Mart,
Mart.
O sigui, desmentim, Habitada per una civilització...
Sí? Absolutament.
Fora, ens vols portar... És que aquesta l'altre dia ja la va mencionar.
Sí, la... quina dius?
La del Canadà.
Ah, la del Canadà.
Anem-hi al Canadà.
Sí, anem-hi.
Sí? Anem-hi, va. Times when you feel it kicking in the sun. Tu l'altre dia, Joan Anton, deies que per WhatsApp això a tu t'arriben molts.
I tant,
molts,
aquesta,
no?
Arriba molt, aquesta arriba molt. I és una ocasió única, et diuen sempre, és que no te la pots perdre, el titular és ocasió única, visió única que hi ha hagut, i no sé per què sempre és a la frontera entre el Canadà i Alaska. No sé per quina raó.
Perquè, o sigui, no sabem...
Ah, no, és igual, perquè qui s'ho va inventar va pensar que era un lloc...
Sí, jo
era
pensava
un lloc...
que no ho deies, potser és per una raó,
no,
saps?
No, en absolut, clar, però
que
això fa pensar...
justificar...
Aquí. Van a buscar això,
I què deia aquest fet?
Deia que s'ha capturat aquesta fotografia, un esdeveniment únic i espectacular, a la frontera de Canadà, entre Canadà i Alaska, on es veu els dos sols al cel. On es veu el sol brillant, baix sobre l'horitzó, i al costat una lluna tan brillant com el mateix sol.
Val.
Per tant, en titulen dos sols al mateix temps, un és el sol, l'altre és la lluna molt brillant, és un espectacle que només es pot contemplar cada no sé quants anys, segurament molts anys, no? I que és únic a la teva vida. Clar, a veure, també, sentit comú, dius un moment, a la lluna qui la il·lumina? El sol. Per tant, una lluna força il·luminada i plena no la podrem mai trobar al costat del sol, perquè,
clar,
en tot cas, la lluna la veiem plena perquè la tenim al darrere i el sol al davant, de manera que el sol il·lumina la cara de la lluna, que és la que nosaltres veiem il·luminada. Però si la lluna està al mateix costat que el sol, això tècnicament es coneix com a lluna nova. Al contrari, la part que té la lluna il·luminada és la que no veiem nosaltres.
Val.
Veia el sol, la lluna, que il·lumina la cara, que no mira cap a la Terra, i nosaltres veiem... No veiem lluna, és una lluna nova. La lluna no la veiem mai a ple dia, només que quan està minvant o creixent, i la veiem poquet. Per tant, el sentit comú ens diu que això és absolutament impossible. No anem bé. Mai podem veure la lluna plena, brillant, a ple dia. Mai.
Però, escolta,
però ni des de Canadà, ni des d'Alaska, ni des d'enlloc. Mai.
Això perquè ho han agafat, no, de Canadà. I
per fer-ho més interessant. Suposo per fer caure la gent de dir, ai, mira, és que hi ha un lloc al món on això es pot,
això pot veure. Passa. Ara passem a un altre clàssic, un altre fake que ens porta avui el Jonathan. Aquest t'agrada, no?
Sí.
És que aquest també l'hem anunciat bastant.
Sí.
Aquest asteroide.
Asteroides constants.
Però que està a punt de col·lisionar.
No, de fet, la NASA ha posat ja fi, a data a la fi del món, titular que va sortir fa uns mesos en un mitjà de comunicació a internet. La NASA era en castellà. La NASA pone fecha a la fin del mundo. Un gran asteroide con posibilidades de colisionar contra la Tierra el 13 de abril de l'any 2029. Després llegis la letra petita i allà ja t'expliquen, però ja d'entrada titular, la NASA,
ja
la NASA no ha posat, evidentment, res de tot això. Són molt morbosos els humans. També ens agraden molt aquestes notícies que anuncien el cataclisme, que anuncien la fi de tot. Això ens agrada, no?, d'alguna manera. Asteroides en passen constantment. Cada dia, crec que ho vaig comentar un programa que vam fet, de si la Terra s'aprimava o s'engreixava, cada dia cauen 27 elefants, ho vaig calcular, 27 elefants, cauen petits objectes que tots ells sumen com a 27 elefants. De tant en tant passa algun asteroide gros. I de tant en tant, però vol dir milions d'anys, centenars de milions d'anys, en cau algun de molt gros que provoca un cataclisme a la Terra. En aquest moment no tenim identificat cap ni un objecte dels grossos que tingui la mínima probabilitat d'impacte contra la Terra. Això no vol dir que demà no el poguéssim descobrir. Molt improbable, perquè això ja et dic que passa amb seqüències de centenars de milions d'anys. El darrer que va caure així gros fa 66 milions d'anys, que es va carregar els dinosaures, i el 80% de les espècies vives de la Terra. D'objectes mitjans i petits, torno a dir, en cauen constantment, però no d'aquests que provoquen cataclisme. La qüestió que ha provocat que aquest fake es continuï, i però sobretot ja veuràs com a mesura que ens acostem a l'any 2029, això es farà viral i haurem d'aguantar molts fakes d'aquests i molta gent que ens preguntarà, és perquè hi ha un asteroide que el nom ja fa tremolar, es diu Apophis. Apophis és el déu egipci de la foscor. que fa uns anys es va descobrir, i en el moment en què es va descobrir, es va calcular que tenia un 2,7, si no recordo malament, de probabilitat d'impacte contra la Terra el 13 d'abril del 29. Poca broma, 2,7% d'impacte.
Clar, explica'ns això, o sigui, és molt elevat, eh?
Elevadíssim, imagina't, treus una bola, hi ha 100 boles en un cistell, sí, i en pots treure quasi 3, que si en treus alguna d'aquestes 3... Catàstrofe, perquè és un objecte molt gros, vora al mig quilòmetre de mida. Això seria un impacte de conseqüències globals a la Terra. Globals a la Terra. I dius, 2,7. Però avui hem pogut certificar, és a dir, eliminar completament la sospita d'impacte. No impactarà. No impactarà. No hi ha cap possibilitat, zero possibilitats d'impacte. Tot i això, passarà molt a prop. Passarà tan a prop que mai, des de que la humanitat està en aquest planeta i tenim telescopis,
i ho podem
sí, observar, mai haurà passat un objecte tan gros tan a prop. Perquè ens fem una idea, passarà a tan sols 30.000 quilòmetres d'altura. I per agafar perspectiva de si això és molt o poc, sí, això és menys que els satèl·lits Meteosat. Que, per exemple, que els satèl·lits que tenim meteorològics i molts de comunicacions. Passarà per sota d'aquests satèl·lits. I el veurem passar. Des d'Europa, Àfrica i Àsia, aquella nit, 13 d'abril del 29, si no hi ha núvols, veurem un puntet de llum que passa pel cel, que és Apophis, que és un recordatori de la natura que ens diu: ei, humans,
hola estic aquí, us esteu controlant.
Exacte. Us però, podria treure d'aquest planeta quan vulgués, però no ho faré de moment.
Val. O sigui, però quin impacte, o sigui, clar, mira, mai millor dit, quin impacte tindrà aquest...
A nivell mediàtic, moltíssim, perquè ens permetrà fer molta bona notícia, ens permetrà fer molta didàctica, perquè atraurà l'atenció de la gent en la vessant positiva de la cosa.
Val.
No? Explicar... Doncs això, que és un asteroide, explicar la fortuna de la vida. Mm. Això que molts cops hem explicat, que afortunats que som de tenir vida, no? Com hauríem de gaudir més de la vida que tenim. Explicar que no coneixem cap objecte dels grossos que en aquest moment vingui, però que som aquí gràcies a objectes anteriors que van provocar extincions massives i nosaltres, d'alguna manera, som el resultat d'aquestes grans extincions massives. En fi, ens permetrà explicar molta ciència i molta fortuna de la vida, també. També ens obligarà a defensar-nos, i això és la part més trista, no? a defensar una altra
vegada
contra, no?, l'avalanxa de notícies que diran que els enganyem, que realment sí que hi ha possibilitat d'impacte, que finalment, sí, que no impactarà, que finalment no haurà impactat de miracle, però que nosaltres sabíem que sí que podia impactar, en fi, i provocarà preocupació a la gent, i amb motiu. En aquest cas, amb motiu, perquè... Diríem, qui busqui veurà que realment el 13 d'abril del 29 hi ha un objecte molt gros que passarà a prop. I si només es queden amb el titular, doncs potser es creuran allò que els arribarà i que els deia, sí, no ho has escoltat, que bé, no has sentit que bé un objecte molt gros. És una ocasió per fer didàctica bona, però serà bastant cansat. Ja ho veig a venir,
serà un,
que serà,
serà
bastant,
un combat.
Bastant cansat.
Estem amb el Joan Anton Català, ell és físic, químic quàntic i divulgador científic, i avui estem parlant d'aquests fakes que ens deixa el món de la ciència, segona part. L'altre dia, Joan Anton, ens parlaves d'un que podia ser perillós per la salut.
És increïble. Mor gent. Respiracionisme. Diu que podem alimentar-nos només de la llum del sol, sense menjar. Jo no ho sé,
però...
A veure, exacte, però, no?
Però
com,
sí,
pot ser?
Com les mans al cap, com pot ser que hi hagi gent? Clar.
On tens la clorofila? Jo no me l'he trobat encara, la clorofila. És a dir, les plantes ho poden fer perquè tenen clorofila i la clorofila fa una cosa excepcional, que
clar,
un dia hi parlarem. És excepcional convertir la llum del sol en sucres.
Sí.
Això és una cosa excepcional. La natura només ho sap fer amb clorofila. I només ho saben fer les plantes, i les algues, i alguns bacteris que tenen clorofila. Els humans això no ho sabem fer. Els humans necessitem menjar. Menjar. Doncs hi ha gurús que asseguren que porten anys, dècades, sense menjar. Això ve d'una tradició hindú, sembla ser, d'aconseguir una perfecció doncs, reduint la ingesta d'aliments. I això portat a l'extrem és aquest respiracionisme, no? Estan enganyant, estan mentint. Aquests gurús saben perfectament que estan mentint. De fet, n'hi ha un que es va fer molt famós que afirmava haver estat des dels 8 anys fins a l'edat adulta sense menjar. Des dels 8 anys fins a l'edat adulta sense menjar. I es va estar d'acord a sotmetre's a experimentació, a comprovació. Ah, però després quan s'ha vist com s'ha fet aquesta experimentació,
clar,
com ell ha volgut. Com ell ha volgut. Per exemple, el deixaven sortir a prendre banys de sol. el seu aliment, però ningú no controlava què feia quan, durant aquestes estonetes que no estava al laboratori i que s'anava a prendre els banys de sol. Se li permetien rebre visites.
Que no
però, exacte, no es veia què portava al bolso la senyora que el anava a visitar, per exemple. No?
Sí.
De manera que, per favor, sí, fem les coses ben fetes. No enganyem d'aquesta manera perquè, a més, si enganyes d'aquesta manera, mates gent. I la qüestió és que hem tingut morts al món per seguir respiracionisme, per intentar seguir aquesta disciplina, hi ha hagut gent que ha perdut la vida. I això és la cosa més trista, però sobretot flagrant, i és delicte, per mi és d'un delicte tremendo.
És delicte, clar.
Tremendo,
és que és, sí, sí.
Perquè tu saps que estàs enganyant.
D'un assassinat,
això,
vull dir.
Exactament. Va haver, fa cosa de, no recordo, 6 o 7 anys, un clínic, que en diuen, una trobada, un workshop de respiracionisme aquí a Catalunya.
Aquí a Catalunya?
Sí, i tant. Sí, 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 sí. Que suposo que no anava a l'extrem de deixar del tot de menjar, però anava amb la línia de no aconseguir aquesta perfecció a base de reduir la ingesta d'aliments. Ple segle XXI, Mercè.
Mare meva. Respiracionisme.
Respiracionisme.
Va, un altre fake a terra, però ara sí, ha arribat el moment. Un altre, ara dèiem de l'asteroide que col·lisiona amb la Terra, però és que aquest és l'altre clàssic d'entre els clàssics, que és l'avistament d'ovnis.
Ai, com m'agradaria.
Mira, és que ara has tingut telepatia amb mi, perquè jo he pensat, li preguntaré si li agradaria veure...
Tant que sí, clar que sí.
Ja
és que hauríem respost...
T'ho anava a preguntar, eh?
Hauríem respost la gran pregunta de la humanitat. Jo no me'n vull anar d'aquí sense una resposta de si hi ha vida allà fora, que és això que el sentit comú ens diu que sí, però ja és que estem neguitosos, necessitem les proves,
sí.
I ja seria, màxim, el premi gros, una civilització. Seria el primer que signaria ara mateix, però això no vol dir que tot això que ens diuen sigui veritat. No. La ciència avui no té cap ni una evidència, i mira que ens agradaria, cap ni una evidència que la vida hi hagi vida més enllà de la Terra. El sentit comú ens diu que sí, però de proves avui no, encara no en tenim. Menys encara de que hi hagi civilitzacions, tot i que torno a dir, el sentit comú ens diu que seria una manca d'humilitat, un pecat de manca d'humilitat per part nostra pensar que som únics. Però això no és ciència.
Clar.
Això és desig, és, no sé, és ideologia, és filosofia, però no ciència. Però constantment ens estan dient que tenim els ETs aquí, que viuen entre nosaltres, que el govern dels Estats Units té ETs congelats, i vam veure aquell episodi fa uns mesos d'un exoficial de la intel·ligència nord-americana que davant del Congrés, en una comissió del Congrés, deia, afirmava que el seu govern té ETs congelats i que fins i tot tenen ovnis allà en custòdia. I això sota jurament. I això va crear la sensació de que, com que ho diu aquest tio, sota jurament, ja és veritat. A veure, hi ha una cosa que es diu mentida. Això ha existit des que la humanitat és humanitat. Es diu mentida. Ja està. Pots estar sota jurament o no.
El que tu vulguis,
pots mentir, però, igualment.
Clar.
Per què ho va fer?
Per què ho va fer?
No ho sé. És un exoficial. Per tant, pot estar ressentit, pot buscar popularitat, no ho sabem. Però la qüestió és que, primer, el sentit comú ja diu, a veure, si aquest home ho sap, quants més ho saben? Perquè... A veure, això no es pot mantenir a ple segle XXI. En el segle XVI, XV, quatre tios podien mantenir en secret el coneixement de la humanitat. Avui és ple segle XXI, són milers de científics i d'empreses subcontractades que treballen pels governs. Si això ho tingués un govern, això s'hagués escampat. No és que aquest tio ho sàpiga, és que ho sabria, no sé, el cosí, el cunyat, saps? No, vull dir, és que és impossible mantenir una cosa d'aquesta en secret. Això, la primera cosa que el sentit comú s'ha de dir.
Que ens ha d'alertar.
Després, escoltar la ciència, girar-nos, i la ciència de seguida va contestar. El món científic va contestar. Ei, nosaltres no en sabem res de tot això. Per tant, per nosaltres tot això no existeix. És mentida. Tercer, es va, grates una mica, mires informació i veus que aquest és el mateix, la mateixa persona que uns mesos abans havia afirmat que durant la Segona Guerra Mundial, o abans de la Segona Guerra Mundial, amb ajuda del Vaticà, Mussolini, és a dir, els Estats Units havien pogut capturar un ovni que Mussolini tenia en custòdia. I dius, a veure... Com?
Què?
És a dir, ja a la Guerra Mundial Mussolini tenia un ovni en custòdia i gràcies al Vaticà, això es va als Estats Units. Per tant, i aquest era el tio que havia afirmat això, que la intel·ligència nord-americana, quan ho poses tot, fent xup-xup, dius, a veure, resultat, no sé per què ho fa, però és mentida. No sé per què ho fa. Les seves raons tindran popularitat, no sé, ressentiment...
Sí, que no ho saps.
El que sigui, el que sigui. Però, perquè, a més, a la comissió li pregunten, vostè té fotos?
I què diu?
No. Vostè té documents? No, però sé qui els té. Escolti'm, doncs aporti'ls.
Que truqui,
acabem ja, que vingui. O sigui, qui ho té, que vingui.
Clar.
És una comissió del Congrés, pot fer venir a declarar qui vulgui. No? Que vingui, però no, evidentment. I després va haver aquell episodi trist del Parlament mexicà.
Sí, home, que n'hem
parlat aquí. De les mòmies, que n'hem parlat.
Sí.
Que ridícul, que ridícul. A mi el que em sembla trist i denigrant és que un Parlament d'un país pugui avenir-se a un espectacle tan lamentable com aquest. És una cosa, amb un suposat científic, amb dos suposats científics, que també mires el seu passat i veus el científic que són, i ja havien fet fakes, havien creat mòmies artificials, que s'havia descobert que eren mentida, anys anteriors, i aquestes noves que presenten són d'aquesta tradició que ells tenen, no? Que diuen que són mòmies recuperades del Perú, i ràpidament el govern del Perú també es va desmarcar. Ei, no, per favor, a nosaltres no ens emboliqui, amb tot això no en sabem res. Tres dits, ara ho dic de memòria, però tres dits, morfologia clavada a la humana per on petit... És de nou, no? Perquè, és dir, si existeixen allà fora, seran idèntics a nosaltres? És a dir, tindran també dits com els nostres, tot i que només en tinguin tres, i dos cames, i embarassada una de les mòmies, igual com s'embarassa... És el mateix, és a dir, la vida només sap fer-ho d'una manera, això de fabricar vida i de fabricar civilitzacions. Oi que sembla que sigui una cosa com sospitosa, tot plegat? Però allà hi som, i continuem amb gent, i a mi molts cops, aquesta és una discussió que tinc sovint, perquè com persona que es dedica a mirar el cel, em pregunten sovint, i tu no has vist res sospitós al cel? I jo dic, mai, mai. I un cop vaig tenir també una discussió, no sé si la vaig comentar un cop, amb una, no diré el nom, però és un artista important de Barcelona, amb renom, que ell afirma haver vist, haver tingut un encontre a la tercera fase, que és directament trobar-se'ls amb ells. I un cop, parlant amb ell, jo li vaig dir, mira, jo crec que quan tu m'ho expliques, tu t'ho creus. És a dir, jo crec que no em vols enganyar, però jo no m'ho crec. Per què jo no els he vist mai? Si des de petit jo estic mirant el cel amb telescopis, a simple vista, mai he deixat. I diu, no, tu no els veuràs mai. Dic, no, per què? Diu, perquè no hi creus. Val.
Ben,
aquí està la cosa. I vaig dir, doncs...
D'acord.
Estic d'acord.
No
els veuré mai. Però jo estic segur que ell, t'ho dic perquè ell m'ho explicava d'una manera molt vehement i molt sentida, no? Jo el respectava dient, jo estic segur que tu t'ho creus, que la teva voluntat no és enganyar-me, però no ho crec, no ho crec.
Ai, Joan Anton.
Bueno, aquí estem. I que consti que seria el
quina
primer que
m'agradaria.
Seria el primer que demà hi hagués una notícia dient que s'ha rebut un senyal provinent d'una civilització. Vaja, això, tant de bo ho poguéssim veure abans que... me'n vagi d'aquí, perquè seria... Jo em sentia... És que, clar, quan mires el futur... Sí, quan penses en el futur i en el moment que som ara, de coneixement, que és una espiral de coneixement, dius, com serà... Què sabrem d'aquí a 20 anys? Què sabrem d'aquí a 50 anys? Quants misteris de la natura haurem desvelat? Quants coneixerem que avui són misteris i ja no ho seran més? A la velocitat que anem, tan de pressa, de descobriments, en 20 anys això pot ser... Pot ser una festa... I dius, amb 50, no? I dius, i m'ho perdré.
Bueno.
No, però ja, però és el que et dic, durant molts segles el coneixement de la humanitat estava com a letargat, no? Hi havia... Passaven segles abans no hi hagués quelcom.
Sí.
Ara no passen dies que no hi hagi un descobriment
no,
nou,
és tot, bueno,
un misteri
cada
nou...
Cada dia hi ha una notícia nova, no? Explicar, no, Joan Anton?
Vull dir, és absolut,
que Andy Alfaraner haurà contribuït.
Qui?
Tu.
Jo, què? El Ferran és molt bon tio. No, però sí, explicar aquestes coses és un plaer. Jo és el que em motiven a mi.
No,
jo de petit ja em motivava, deia.
Motives,
això ho ha de saber la gent.
I motives dels altres. Vull
clar,
dir que
això li haig d'explicar a la gent, perquè això la gent ho ha de saber.
Sí.
Clar, però hi havia una notícia, després n'hi havia una altra al cap d'uns mesos. Però és que ara, cada dia, jo cada matí, quan em connecto al matí, vaig primer mirar les notícies que han sortit durant la nit als Estats Units, miro els papers que s'han publicat, i cada dia...
Hi ha coses noves.
Coses noves, que diu... Oh!
Ai, en fi. Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres,
com sempre. A l'espai de ciència d'aquí de Fabricació. Gràcies, Joan Anton.
A tu.
Bona setmana.
Ràdio Estel.